COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En aquesta primera setmana de febrer es compleix un any de la històrica sortida al carrer de la pagesia. Talls de carretera, bloquejos a ports i la imatge icònica de més de 2.000 tractors entrant en diverses columnes a la ciutat de Barcelona. Una protesta que, tot i les molèsties que sempre va originar l'ocupació pública de l'espai, va rebre un suport majoritari de la societat. Es van entendre les seves reivindicacions. Una burocràcia infernal, una homologació amb els productes d'importació justa, una millor distribució en la cadena alimentària per l'augment de costos de producció, entre d'altres qüestions. El que deien al cap i a la fi a quatre vents és que no es podien guanyar la vida. Recordem que fa un any Joan Rius, un dels portaveus de l'anomenada Revolta Pagesa, explicava la pena i la dificultat de ser pagès.
S'està anant en orris, i això penso jo que si tu has treballat tota la vida amb una passió que t'agrada, vull dir, de pagesia, has de tindre-hi passió, t'ha d'agradar. Vull dir, si tu has treballat tota la vida, veient això, i ara veus que tot s'està a punt d'anar en orris, doncs és que els hi sap greu, els hi fa ràbia i tot, impotència de no poder fer res.
Impotència, ràbia, són declaracions de fa un any, recuperades de la hemeroteca de COPE Catalunya. Però és que tenen un signe perillós. Avui, un any després, són vigents. No hi ha cap mena d'avanç. Bon dia, sóc Sergi Tor i segons dades de la Conselleria d'Agricultura es perden explotacions agràries i es manté, això sí, les hectàrees conreades. És a dir, hi ha un procés de concentració. A Catalunya hi ha en l'actualitat 45.000 explotacions agràries amb una caiguda del 4,5% respecte al 2021, quan hi havien 47.500. En el sector ramader, a Catalunya hi ha 16.000 explotacions ramaderes per un total de 12 milions d'animals, sent el porcí amb una cabana de 9,8 milions d'exemplars que lidera amb una immensa distància l'espècie de les explotacions. Per aquest pròxim dilluns, dia 10 de febrer, Revolta Pagesa ha convocat a mobilitzacions. Tornaran aquest dilluns els talls de carretera, el bloqueig a les comunicacions i falta per saber, això sí, la intensitat i la durada de la protesta. El motiu? Consideren que el govern de la Generalitat, que des del passat mes d'agost està en mans del PSC, no ha complert amb les promeses pactades fa un any. Ens aproximem avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra al sector primari, que recupera la queixa i la protesta per denunciar un fet clàssic en el món polític. Fer veure que tot canvia per no canviar res. L'Associació Agrària de Joves Agricultors Llarg ha fet un balanç crític d'aquest últim any, resaltant que, a més de la burocràcia exagerada, que continua, s'han produït reduccions importants en els preus de venda de productes claus. Aquesta situació queda agreujada, la crisi del sector, on la sequera, avui passat el Departament d'Agricultura ha anunciat ajudes per un valor de 25 milions d'euros i els elevats costos de producció ja complicaven la rendibilitat. A més, el sector ramader es veu amenaçat per la possible reducció de la jornada laboral en les seves contractacions. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, la veu de Joan Carles Massot, president nacional de JARC, denunciant que tot segueix igual a Ricard Álvarez.
Sí, Sergi, i els problemes segueixen sent els mateixos que fa un any. L'excés de la burocràcia, l'increment de costos i greus problemes en trobar relleu generacional estan llastrant un sector que és considerat estratègic de cara al futur, juntament amb el sector energètic. Un any després de les grans protestes europees, el Joan Carles confirma que el tema de la burocràcia segueix empitjorant.
Estem venint d'un any de mobilitzacions, que va haver unes mobilitzacions importants a nivell europeu, reivindicant uns temes ja pues, que són històrics, no? Amb els quals amb alguns anem avançant i els altres estem negociant, no? La burocràcia sempre és forta quan vols fer una nova activitat o quan vols fer qualsevol gestió, ni que sigui particular a nivell d'usuari, no? I això és una de les coses que estem reivindicant el sector agrari, perquè és prou important per intentar simplificar-la.
I si es vol tenir un futur a mig i llarg termini, s'ha d'apostar per facilitar el relleu generacional per garantir la producció propera. Facilitar, sobretot, l'entrada de persones noves al sector i que comencen de zero.
La incorporació de joves és prioritari. Per nosaltres, com a organització, és prioritari i així ho encomanem a l'administració. I l'administració ho té molt clar, que el relleu generacional ha de ser prioritari. Evidentment, que s'hi ha de ficar més recursos, un jove s'hi ha de ficar, un jove que es vulgui incorporar o que vulgui seguir o succeir una explotació, s'hi ha de ficar una catifa vermella perquè ho tingui fàcil. Evidentment, s'hi ha de demanar un pla de viabilitat.
El Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha declinat fer declaracions en aquest moment i el sector agrari ha anunciat que tornarà a posar el tema sobre la taula en una propera reunió amb el departament prevista per al mes de març. No es descarta la convocatòria de noves protestes si no es perceben canvis reals en les polítiques administratives.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap a Tremp, cap a la capital del Pallars Jussà, on ens està esperant la ramadera Teresa Montanull. Teresa, benvinguda i bona tarda.
Bona tarda.
Bé, tu ets ramadera i ara d'ara estàs en una cabana d'ovelles, no?
Bueno, sí, jo sóc ramadera i tenim un ramat d'ovelles.
Quantes ovelles teniu a hores d'ara?
2.000, aproximadament.
I la pregunta és clara i és directa, Teresa. Una família es pot guanyar la vida amb un ramat de 2.000 ovelles?
Amb 2.000 ovelles ja sí que, diguéssim, et pots guanyar la vida. Has de ser, diguéssim, curós i demés i anar al dia. I és una gestió gran, però sí que si ets responsable surten els números.
Val. Perquè una mica, doncs, el que és el sector productiu de l'ovella, és a dir, cap a on s'adreça una miqueteta després la producció de l'ovella?
Doncs mira, nosaltres tenim un ramat de carn únicament, per tant, significa que les ovelles les tenim per criar corders i vendre el corder. Després també podria haver el model d'ovella de llet, no? I aleshores estaries orientat, doncs, més que a la carn, a produir la llet, que podria anar, bàsicament, si és d'ovella, a fer formatges, però algú segur que té algun altre tipus de format o d'idees noves.
Teresa, fa un any va esclatar la revolta pagesa. Tot va començar també a França setmanes anteriors i posteriorment aquí va haver-hi la revolta pagesa. Dins de les reivindicacions era doncs que hi havia moltíssima burocràcia i normativa, que això estava perjudicant també tots els tràmits i a més de que significava una gran quantitat d'hores diàries. Un any després, amb el tema de la burocràcia, les coses han canviat o no?
No. La veritat, es va fer molt de soroll, però com sempre s'ha deixat passar el temps i si no passa res, no passa res i seguim, la veritat, que igual el número de papers, de registres, d'hores que han de passar a les oficines i ja no sol les nostres pròpies, no?, per portar les comptabilitats, que això seria qualsevol empresa, a les oficines de l'administració és el nostre dia a dia. I cada cop, la veritat que més, perquè...
Ah, vaja, han augmentat.
La veritat que sí, vull dir que tant mateix has sortit unes noves normatives, que són els medicaments, que si no sé què, ara ja ens arriben més coses, bueno, hem de justificar, entre cometes, més coses.
És a dir, les promeses públiques, rodes de premsa, de finestreta única, que havia raó amb el tema de la burocràcia, que hauria un allotjament, després de la realitat, res de res.
De moment... No em veig res. Si estan treballant, mira, jo me'ls creuré, no?, perquè confio, però de moment, diguéssim, al ramader o agricultor final no ens ha arribat aquesta finestreta única, ni unificacions, ni disminució de càrrega administrativa, per dir-ho així.
Teresa, també es parla molt, i es va parlar molt del relleu generacional. Sí. Puc percebre que ets una veu jove. No sé quina edat tens, si vols me la dius, o si no, que això és molt personal.
Sí, no hi ha cap problema, ara em puc presumir, tinc 23 anys.
Sí que pots presumir, 23 anys. La teva feina de ramadera suposo que és vocacional.
Sí, exacte. Jo he nascut en una casa ramadera, el meu padre ja ho feia, el meu padre una mica més ambulant, per dir-ho d'alguna forma, perquè hi havia les fires i demés, i ell tractava amb les mules i els machos, que això ha quedat extingit amb el tractor, i ja el meu pare es va especialitzar, entre cometes, amb les ovelles, que sempre les havíem tingut, però em va fer, diguéssim, el negoci principal i vam créixer en el número d'ovelles i jo he crescut dintre de les grípies, a sobre del tractor i a les cabines dels camions, cordes amunt i cordes avall.
Estàs parlant, doncs, d'aquesta tradició familiar des de ben petita, però tu entens de que companys i companyes teus d'aquí del Pallars Jussà busquin altres alternatives i no la continuïtat, o en aquest cas continuïtat si hi ha tradició familiar, o engegar, doncs, un projecte agrícola i ramader?
Sí, és normal que la gent no es vulgui quedar. Primer de tot, que si no ets fill de ramader o de casa agricultora, és molt difícil, perquè incorporar-te i establir-te és una inversió molt gran. I clar, si no tens suport familiar, inclús ja estructura, és complicat. I a més, que diguéssim, ja no sol pel... Tu has dit, és molt vocacional, a mi m'agraden els animals i m'agrada la terra. El que no m'agrada és l'oficina. I diguéssim, entre que la càrrega de l'oficina, ja no sol de la part empresarial, que diries, vale, sí, jo sempre comptabilitat, però de la part administració pública és molt gran i que et sents molt vigilat, com si tinguessis un policia sempre al darrere, això, la veritat, no és atractiu. I a més que és una feina pesada, que has d'estar hores i que al final... temps personal justeges.
Per cert, aquesta setmana s'aprova per part del govern començar el tràmit per via d'urgència de la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Jo no sé si fas més hores o menys que les 37 i mitja, i com t'afecta a tu aquesta reducció de jornada laboral?
Mira, això és molt bonic. Clar, a mi no passarà res, perquè, diguéssim, jo sóc autònoma, llavors, vale, però a la mínima que tens algun que altre treballador, això em limita moltíssim, perquè de normal fem unes 10 hores i, si no, més. I, a més, que sempre has d'estar alerta per si de cas, no? Vull dir, mai acabes descansant al 100%. Si ja els treballadors ja no et poden acompanyar ni 8 hores, 5 dies a la setmana, perquè, clar, els caps de setmanes nosaltres també els fem, ells no. Això, la veritat, que no ens ajuda, i que no tenim la recompensa econòmica per posar més treballadors, que aquest seria l'objectiu, no?, d'aquesta reducció de jornada, però a nosaltres no, ni ens ajuda, ni ens beneficia, ni més que res ens deixa més parats. Vull dir, no hi podem... No hi veiem la llum amb això.
Teresa, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem ja tot seguit amb el servei. Això, comencem pel temps. Bo, quina bonança. Anticicló avui i demà, bon temps. Amb boies matinals a ponent, que ara es trenquen del migdia, on surt el sol. Hi ha molt contrast de temperatures a ponent entre les mínimes de la nit i primera hora, i la bonança del migdia. Demà continuarà el mateix temps, i a partir del divendres sí que hi ha un canvi de guió. Pluges generalitzades i neu al Pirineu amb una cota de 1.000 metres. Això serà divendres. El cap de setmana es pot recuperar un millor temps ja amb sol. Anem tot seguit al trànsit. Busquem com s'està circulant hores d'ara amb aquest migdia de dimecres per Catalunya. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general, parlem de fluïdesa en aquesta xarxa viària catalana, també a les vies més properes a Barcelona. A més, destacar un tram amb complicacions a la carretera local C245 entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit sud, per unes obres que hi ha en aquesta via, i també cues puntuals a la Ronda Litoral de Barcelona, a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment, això és tot. És secretari de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest mes de gener a Catalunya s'han patit episodis de violència extrema amb una xifra d'homicidis inusual i a la vegada molt preocupant. Fins a 8 persones mortes, 5 els últims 3 dies, dues d'elles a Badalona. Una dada negra que obliga a un treball policial del que està passant a Yolanda Canales.
Des dels Mossos volen rebaixar la preocupació que hi pot haver entre la ciutadania i defensen que l'índex anual d'assassinats es manté entre els 60 i els 80 homicidis l'any i és inferior al d'altres països europeus. Qui ho diu és el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, qui assegura que les dades que s'han conegut, 8 homicidis en un mes o 5 en 5 dies, no són concloents i s'ha de fer una anàlisi rigorosa, perquè no és habitual una situació així. També diu que 5 d'aquests crims ja s'han pogut resoldre. Els últims dos assassinats en concret s'han produït a Badalona. En un cas es tracta d'un home de 49 anys que va aparèixer amb els peus i les mans lligades i amb evidents signes d'haver estat torturat. Es va trobar en un magatzem habilitat com a vivenda. Unes hores abans es va produir una baralla entre dues persones que va acabar amb la mort d'un home per un cop de destral. L'1 de febrer, a Vilanova del Camí, prop d'Igualada, un home va morir apunyalat en el marc d'un conflicte veïnal. I si anem una mica més enrere, el 31 de gener, a Santa Perpètua de la Moguda, una baralla va acabar amb un noi ferit per arma blanca que va acabar morint poc després. El 30 de gener, els Mossos van detenir a un home que havia apunyalat a un altre a un pis del barri del Raval. I aquests últims s'han de sumar altres tres crims a Sant Joan de les Fonts, Cervelló i Barcelona. En total, 8 assassinats que suposen, d'altra banda, un 12% de tots els que es van produir, per exemple, l'any passat.
I ja han passat 5 anys i canviem ara d'arguments informatius des de que es va obrir la primera Barnahus a Catalunya, concretament a la ciutat de Tarragona. Segur que ho recordarem. Es tracta d'un centre d'atenció a menors que són o han estat víctimes de violència sexual. Durant aquest temps, aquests 5 anys, s'han obert 13 centres més arreu del territori. És una eina molt important que s'ha demostrat que ajuda a detectar casos de violència sexual contra infants. Ho avalen les xifres. El desplegament de Barnahus ha multiplicat gairebé en 3 la detecció de casos, Yolanda Bernal.
Durant el 2024 es van detectar gairebé 3.000 casos, el 78% eren nenes i més de la meitat, el 53% van passar dins de la família i això complica la detecció i sobretot la denúncia. Entre els 12 i els 15 anys es concentren el 34% dels casos. I com arriben aquests infants a un centre Barnahus? Doncs la majoria ho fa a través dels serveis sanitaris, però també des de la DGAIA, educació o entitats socials i no sempre amb una denúncia prèvia. Una vegada arriba un cas, es reuneixen tots els professionals implicats per adaptar l'atenció, el tractament i el seguiment a cada víctima i a les seves circumstàncies. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, diu que la clau perquè aquest servei sigui efectiu és posar-ho el més fàcil possible, simplificant finestretes.
Que l'infant hagi d'explicar repetides vegades el que li ha passat amb el risc de revictimització, això fa que moltes famílies, doncs, o en alguns casos, decideixin no judicialitzar aquests casos i posar-ho, diguéssim, sota la catifa. El model Barnahus ho fa molt més fàcil, fa un acompanyament molt més integral i això està fent que més famílies vulguin fer el pas a denunciar.
És veritat que les xifres han augmentat, però això no vol dir que hi hagi més agressors que fa uns anys, sinó que hi ha més formació, més informació i més acompanyament a les víctimes. Isabel Carrasco és la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
No és que amb la Barnahus es donin més casos, no? Hi hagi més gent que agredeixi, sinó que és que els professionals estan més formats, les famílies saben on adreçar-se i, per tant, aquests casos s'estan detectant i estan arribant, no?, les derivacions a bon port per poder fer aquesta intervenció.
La ciutat amb més casos detectats van ser Barcelona, amb 438, seguida de Girona, Terrassa, Tarragona i Lleida. Catalunya és pionera al sud d'Europa amb aquest model i properament es podria extendre a altres punts d'Espanya. En total hi ha més de 100 professionals per atendre els menors i tots els centres compten amb un projecte de teràpia amb gossos.
Gràcies, Yolanda. Sens dubte, just i necessari aquest desplegament i aquest ajut per Barnahus. I ara anem a la publicitat i després parlarem d'un tema que potser ens ha afectat a algú dels nostres oients, o si no, ho hi viu. Parlem d'una factura inesperada, la factura de la llum. I a més, doncs, amb aquest mes de gener que hi ha molt consum energètic. Ha tingut alguna sorpresa per clients d'Endesa. Fem una pausa i ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83. No es solo información, es saber dónde mirar.
la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato que sea de producción nacional, pero sube los precios, contrae el consumo porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La factura inesperada, i no per una quantitat inferior, que sempre és una bona notícia, sinó per un sobrecost que sempre desagrada i sorprèn. Aquests dies, a clients de les dues comercialitzadores d'Endesa, Endesa Energia, de Mercat Lliure, i Energia 21, de Mercat Regulat, tenen una regularització equivocada, com si els habitatges no haguessin rebut factures de consums anteriors. Què és el que està passant, Oriol Lledó?
Algunes regularitzacions de consum s'han aplicat a usuaris equivocats i aquests han de pagar més del que els hi pertoca. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, explica com saber si estàs afectat per aquest error.
El cliente se va enterar d'una forma ràpida i és que va haver un incremento muy abultado en su factura. Hay que revisar la factura si somos clientes tanto de Endesa Energía, Mercado Libre, o Energía 21, Mercado Regulado de Gas, y revisar que en la factura no aparece esa cuota de regularización de consumo.
La companyia atribueix l'error a una discrepància en les millores que s'estan aplicant als seus sistemes i expressa que el reemborsament de l'import carregat indegudament ja està en curs i que ja s'ha emès la factura corregida. Enrique García adverteix quins tràmits han de fer les persones afectades.
Si la cuantía es muy abultada, lo mejor es devolver directamente la factura en el banco. Vamos, no pagarla y esperar a que Endesa reenvíe esa nueva factura correcta. Si el incremento no es muy elevado, se puede pagar la factura y eso sí, reclamarla de forma directa a Endesa mediante una reclamación en la que Endesa procederá a la devolución de ese importe.
Aquesta no és la primera vegada que Endesa té problemes d'aquest tipus. L'abril passat, més de 80.000 clients van rebre rebuts endarrerits del 2023 amb el càlcul d'impostos del 2024, que eren més alts.
I parlem ara d'habitatge amb dos notícies d'actualitat. Primera, el govern de la Generalitat ha comprat per la via del dret de tanteig retracte un total de 743 habitatges, tots ells ocupats per inquilins vulnerables al fons divariant. Es tracta de pisos que estan distribuïts a tota Catalunya, però que es concentren especialment al litoral. Aquesta operació ha tingut un finançament de 72 milions d'euros i forma part del pla de govern de Salvador Illa per aconseguir 50.000 vivendes públiques fins al 2030, Yolanda Canales.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que és la compra més gran feta pel departament, almenys mitjançant aquesta modalitat de tanteig i retracte. I de retruc, diu, es cobreix la meitat de la demanda del programa Reallotgem, que garanteix el pagament de lloguer a famílies que han patit processos de desnonament per impagament. Fins ara, la Generalitat posava la diferència entre el lloguer del preu del mercat, ja que pagava l'import al fons, però també cobrava el lloguer social al llogater, que venia determinat en funció dels seus ingressos. I segons la consellera, no només la Generalitat s'estalviarà uns 6 milions d'euros anuals amb aquesta operació, sinó que es donarà tranquil·litat a les persones que viuen en aquests habitatges.
El programa Reallotgem el que fa és assegurar el lloguer al propietari i el que rebem de la família que hi viu és un lloguer d'acord o graduat als ingressos d'aquella família. Per tant, és una tranquil·litat per les persones que hi viuen. Passa la titularitat a ser pública i, per tant, és una mesura de protecció d'aquests 743 llogaters, famílies que en aquests moments estan vivint en aquests pisos.
A partir d'ara serà l'Agència Catalana de l'Habitatge qui es faci càrrec de la gestió d'aquests pisos i també cobrarà el lloguer als seus ocupants. El govern ha deixat clar que no variarà la mensualitat perquè ja pagaven lloguers socials proporcionals a la capacitat de cada família.
I l'altra actualitat de l'habitatge té, en aquest cas, una certa relació amb la justícia amb dues situacions. Primera, els jutges de Girona han avalat el desallotjament exprés d'una ocupació il·legal sense autorització. I la segona, el Tribunal Constitucional avala la Llei Catalana d'Emergència en l'àmbit de la vivenda, que contempla expropiacions d'habitatge buits per a famílies vulnerables. Segons el Tribunal, aquest supòsit no vulnera el dret a la propietat privada, atès que la llei recull mesures que estan orientades a combatre el problema social de l'exclusió residencial i evitar el fenomen de les vivendes desocupades. Una decisió del Constitucional que ha sorprès els experts, com és el cas de l'advocata José María Español, que troba una barbaritat aquests arguments del Tribunal, Yolanda.
Segons explica el Tribunal Constitucional, la llei catalana diu que és un incompliment de la funció social de la propietat mantenir un habitatge o un edifici d'habitatges buits de forma permanent o injustificada durant més de 2 anys. D'aquí que vali la possibilitat de que la Generalitat pugui expropiar aquests pisos. També es contemplen altres mesures en la llei, com multes coercitives o sancions administratives. D'entrada, l'advocat José María Español diu que és una llegenda negra que hi hagi molts habitatges buits i sobretot si són de grans tenidors o de fons, perquè se suposa que els compren, diu, no per tenir-los tancats, sinó per vendre'ls posteriorment o per posar-los al mercat de lloguer. I si consten com a buits, afegeix, és perquè en la majoria dels casos estan ocupats de forma il·legal. Una altra cosa és que es donin situacions puntuals, com per exemple que es vagi a treballar de forma temporal a una altra comunitat autònoma o a un altre país i aquest habitatge, doncs, no hi visqui ningú. Però Espanyol considera que la sentència del Constitucional és una mala notícia perquè afecta de ple el dret a la propietat.
En primer lugar, és molt difícil encontrar viviendas vacías durante 2 años. Però en segon lugar, la vivienda vacía durante 2 años puede haber un motivo. Normalmente es porque se han ocupado ilegalmente, porque se están haciendo reformas, etcétera. Es decir, difícilmente encuentras empresas que se dediquen a comprar inmuebles y a cerrarlos a cal y canto y no moverte nunca. Afecta directamente contra el derecho a la propiedad.
Una altra qüestió a tenir en compte, diu l'advocat, és que la sentència també diu al govern que no pot valorar l'import de la propietat que vol expropiar. La Generalitat, en aquest cas, havia fixat el valor d'una vivenda en el 50%. I un aspecte important de la sentència, afegeix José María Español. El Constitucional torna a recordar al govern que no és necessari que un propietari ofereixi un lloguer social a un ocupa abans de presentar una demanda judicial perquè no li pot impedir el seu dret a accedir a la justícia.
Gràcies, Yolanda. Va ser un clamor de la societat. El discurs de Juan Carlos Unzué, l'exporter del Barça i entrenador de futbol, ens va arribar a tots. Afectat de l'esclerosi lateral amiotròfica Lela, finalment va ser aprovada una llei publicada al BOE el passat 31 d'octubre, però encara les famílies no han rebut les ajudes. Recordem que a Espanya hi ha diagnosticades més de 4.000 persones amb aquesta malaltia que té un cost de 100.000 euros anuals en assistència. Avui ho hem explicat a Herrera, en COPE, Catalunya i Andorra, aquesta situació, Clàudia Cifuentes.
Així és. Avui hem parlat amb l'Ildefons Oliveres, un malalt d'ELA que va ser diagnosticat el juny de 2020, ara fa 5 anys. L'Ildefons té 67 i l'esclerosi lateral amiotròfica comença a estar tan avançada que li fa anar amb cadira de rodes i necessita cures constants. Assegura que l'ajuda econòmica que podria rebre de la llei d'ELA corre pressa. Un malalt d'ELA en la fase més avançada de la malaltia, en la qual requereix cures de totes les seves activitats quotidianes, ha d'assumir uns costos anuals de més de 114.000 euros. De mitjana, cada dia moren 3 persones de l'estat espanyol esperant les ajudes, en total més de 300 persones en menys d'un any.
És que això, qui s'ho pot permetre? Ningú. I llavors, en molts dels casos que es veuen abocats a tenir que decidir deixar de viure, deixar-se anar, perquè veuen que això és una ruïna.
El dia a dia de l'Ildefons al principi el feia amb normalitat, però amb el pas dels anys ha anat perdent força muscular i coordinació i ara necessita ajuda per fer tasques simples.
Però és que ara pràcticament em passa un dia assegut amb una cadira, depenc totalment d'una tercera persona, no puc ni mentirar-me, que rentar-me les dents amb molt recolzat sobre una taula, m'han de vestir, m'han de dutxar, com vaig al lavabo, caminar quasi no camino. O sigui que l'evolució, si vas veient en aquests 5 anys, dius, mira, mica en mica anant progressant.
Assegura que el canvi de la seva rutina ha sigut molt dur i progressiu i veu un futur bastant angoixant perquè l'ELA continuarà avançant.
Tot el cos teu està immobilitzat i l'únic que pots és moure els ulls i parlar a través d'un comunicador, d'una pantalla que et va llegint el moviment dels ulls i amb allò pots escriure. Amb la qual cosa dius, home, el futur, si ho penses massa, és angoixat.
L'Ildefons assegura que l'imprescindible és un nucli familiar fort que li doni força i li ajudi a travessar la malaltia, però també necessita la fisioteràpia, la rehabilitació i l'ús de dispositius ortopèdics o cadires de rodes per maximitzar la seva funció muscular i la seva salut. Cuidats mèdics que no molts malalts d'ELA podran tenir si no reben l'ajuda de la llei de l'ELA.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a Esther Sellés, directora de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Baix. Directora, benvinguda i bona tarda.
Bona tarda i gràcies per convidar-me.
El passat 31 d'octubre el Congrés dels Diputats va aprovar la nova llei d'ELA, entra ja en vigor. Han passat a 3 mesos i mig, però el finançament encara no ha arribat, que és la situació més fonamental. La pregunta directa, directora, és quines són les causes de que encara no s'hagi arribat a aquest finançament que les famílies necessiten?
A dia d'avui estem igual que en el moment en què es va publicar la llei, és a dir, que la vida de les persones afectades d'ELA i les seves famílies no ha canviat, no ha millorat, està exactament igual. I no és tant un problema de finançament com un problema d'implementació de la llei, no? Sí que és veritat que segons els partits polítics amb els que parlis et diran que és un problema de pressupost, i altres et diran que no, que això és algo del que el col·lectiu de pacients ens hem queixat, que això no ens agrada sentir-ho perquè és un problema polític, però el problema real és la implementació, no? El desenvolupar tots els punts de la llei i que es puguin portar a terme d'una manera correcta i efectiva i de llarga durada.
Clar, però aquesta situació, 3 mesos i mig després, potser les famílies no s'ho esperaven, no? Perquè, clar, primer, la tramitació de la llei és molt costosa, hi ha moltes reunions prèvies, hi ha, en aquest cas, un període de temps bastant ampli, però un ja pensa, confia i desitja que una vegada s'hagi aprovat la llei i entra en vigor, la seva aplicació sigui immediata.
Exactament. O sigui, les famílies tenien unes expectatives i unes il·lusions que actualment estan totalment frustrades i pensem que cada dia moren 3 persones afectades d'ELA i que cada dia hi ha persones que han de decidir sobre la seva vida, perquè l'ELA té punts crítics, no? on has de decidir si vols continuar, però en base també a si tens com ser cuidat. Llavors, en aquesta situació en què se suposa que tens, no se suposa, en què tens un dret a ser cuidat però no està arribant i tu has de prendre una decisió, doncs això és molt crític i molt dur per qui ho està vivint.
Sí, les paraules d'Esther Sayés, directora de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, sens dubte que són demolidores, no? Tres persones mortes a ELA diàries a Espanya.
Sí, és el número que s'estima de... Sí.
Clar, per tant, la urgència de la necessitat de l'ajut d'assistència és total. És a dir, sembla increïble que encara no hagi arribat.
És total perquè què li passa a la persona que pateix ELA? I per això hem aconseguit tenir una llei, perquè la persona queda fora del sistema. Té unes característiques socials i sanitàries que no encaixen en cap recurs existent, ni en el sanitari ni en el social. I per això s'han de crear recursos específics i per això hem aconseguit que hi hagi una llei. Llavors, el malalt d'ELA queda, perquè encara la llei no ha donat resposta, queda a casa, sent cuidat per la família, no? I sobrecarregant la família, perquè ja sabem que les ajudes de la llei de la dependència doncs arriben on arriben i la veritat és que és molt poca cosa.
Per cert, els ajuts es tramiten mitjançant aquí el govern de la Generalitat o mitjançant directament el govern central?
Els ajuts de la llei ELA?
Sí.
Encara no ho sabem.
Vaja.
O sigui, s'entén que és una llei que s'ha de regular des del govern central, però que l'ha d'aplicar cada comunitat autònoma. No? Llavors, cada comunitat autònoma ho farà d'una manera diferent, segons la seva casuística. Però, clar, com que encara no estan desenvolupats els processos per implementar la llei, doncs encara no ho sabem. Nosaltres he de dir, a favor de l'administració pública també, perquè no vull que tot sigui negatiu, que sabem que hi estan treballant. Hem tingut reunions tant amb el president Illa com amb la consellera de Drets Socials, com amb la directora general de la dependència i el subdirector. També vam tenir des de CONELA, l'entitat que tenim a nivell estatal, amb els ministres, la ministra de Sanitat i el ministre de Drets Socials. I després també ens hem reunit amb totes les diputacions. O sigui, hem tingut reunions amb tothom i sabem què estan fent. Ningú està de braços plegats, però encara no tenim cap realitat a sobre de la taula.
Tant de bo que la segona entrevista aquesta, però, deixa d'existir, no? Perquè quan parlem del però ja és l'adversativa que a vegades canvia les nostres inquietuds, no? Del que voldríem que fos la realitat. Per cert, Esther, una última pregunta. Quanta gent afectada d'ELA tenim a Catalunya?
S'estima, segons estadístiques, que hi haurien d'haver-hi unes 400 persones, però nosaltres el 2024 n'hem atès a 560. Això és degut a que tampoc hi ha un registre correcte de quantes persones hi ha i, de fet, és un punt que està inclòs en la llei ELA. Fer un bon registre per saber quantes persones afectades hi ha.
Doncs és absolutament obligatori que hi hagi la celeritat per part de l'administració i no hi ha demanda més justa. Esther Sayés, directora de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Directe final, re, amb 7 minuts, arriba Esports Cope en Joan Batllori. Joan Batllori, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Setmana on la Copa del Rei agafa protagonisme.
Sí, estem en la jornada de quarts de final. Ahir classificat per semis l'Atlètic de Madrid, 5-0 al Getafe. Avui juga el Real Madrid al camp del Leganés. Demà juga el Barça al camp del València. Torna Olmo, Gavi encara no està a punt i tancarà aquesta ronda de quarts de final també demà el Real Societat Osasuna. En bàsquet avui també, partit important d'Eurolliga al Palau, a 8:45, Barça-Maccabi.
Gràcies, Joan, t'escoltem en 7 minuts.
Fins ara, Sergi.
No marxis gaire lluny, ara arriba Línia Cope i a les 3 inici del programa de Pilar García Muñiz a 3:05, Esports Cope, en Joan Batllori.